Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, és dilluns, és 19 de maig, fa... Ens sembla que unes dues setmanes aproximadament, perquè els vàrem donar a conèixer la convocatòria per a tots aquells sitgetans que volguessin participar com a figurants en l'enregistrament de l'Enigma de Giacomo, que va tenir lloc a Sitges al rodatge de part d'aquesta coproducció entre TV3 i Canal 9, concretament en el casc antic de Sitges, tant al carrer Fonollà o Sant Joan, la Davallada, el carrer d'en Bosch, o també a l'avinguda Balmins. Ens venia de gust, precisament comentant el director d'aquesta coproducció d'aquest Enigma de Giacomo, com va anar el rodatge i, en definitiva, quan un es posa a fer una coproducció, si les coses es posen fàcils o no, tal i com està el mercat audiovisual. A l'altre costat del fil telefònic saludem a Joan Marimon. Joan Marimon, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
És aquesta, per tots aquells que desconeguin la trajectòria de Joan Marimon, la primera experiència, la segona, la tercera, unes quantes ja a l'esquena del director?
Sí, és la tercera.
És la tercera.
Sí, fa un parell d'anys vam presentar una altra pel·lícula per televisió al Festival de Sitges, que s'ha estat La Núvia Dividida. I abans, de fet, al setembre passat es va estrenar una pel·lícula que es diu Pacte amb el gat.
Començàvem per aquí, perquè les coproduccions, o com si es vol dir d'una altra forma, el finançament a través dels mitjans televisius és una de les formes més comunes ara de poder realitzar projectes.
Sí, és una de les formes possibles i una de les més interessants quant a distribució, perquè saps que la pel·lícula de llargmetratge es veurà a les dues televisions que financien, en aquest cas TV3 i Canal 9, després es pot vendre a totes les altres autonòmiques i altres generalistes. I un dels problemes principals que té l'audiovisual, que és la distribució, en aquest cas està resolt satisfactòriament, i a més ho veu molta gent, ho veuen moltes desenes de milers de persones o centenars de milers, que això en cinema sempre és difícil.
D'acord. Ara el principal problema és la distribució, més que els centres de producció o la capacitat que té, per dir-ho així, el sistema de finançar projectes?
No hi ha res que sigui fàcil.
Està clar,
Vaja, tan difícil és trobar diners per fer la pel·lícula com després tenir aquests mateixos diners o el que en queda per distribuir-la. Són dos colls d'ampolla importants pel que és l'audiovisual en general i l'audiovisual que es fa a Catalunya, però, o a l'estat espanyol. Són dos fases difícils, la preproducció i després la distribució.
Ho dic per si, d'alguna manera, al director moltes vegades li escau fer un paper que no li correspon, que és barallar-se amb la burocràcia, amb tots els tràmits administratius, etc etc.
Sí, forma part de la feina. De fet, fins i tot si no estàs vinculat a la producció, estrictament vinculat, com és el meu cas en aquesta pel·lícula, una de les parts és anar negociant amb tothom, diguéssim, sobretot amb els productors, per tirar endavant. No?
Com neix l'Enigma de Giacomo i què explica la història de l'Enigma de Giacomo?
Sí, és una pel·lícula de gènere familiar en component fantàstic i explica tota la trajectòria d'una família que té un fill petit malalt que va anar a la recerca d'un tresor, ja dic que és pel·lícula de gènere. Un tresor que és una mena d'elixir que pot salvar una mica la malaltia del fill petit. És una pel·lícula familiar, però no vol dir això que sigui light o suau, perquè de fet tots els problemes que es poden en societat s'hi poden trobar també en el sinó d'una família, no? des de l'odi més gran entre membres d'una família, com en aquest cas seran germans, com la iniciació sexual d'una de les filles més joves, o com la fidelitat o la infidelitat entre la parella, vull dir que tot això ho tenim, no?
Quin paper té Sitges com a escenari o com a... O si d'alguna forma, més enllà de l'escenari, hi ha part del fil argumental en el qual Sitges hi tingui molt a veure.
Sí, doncs Sitges és la vila on acaben trobant l'elixir tan desitjat i tan buscat. L'acció s'esdevé la nit de la Revetlla de Sant Joan, que suposadament hi ha una lluna plena en aquest moment, a les 6 i no sé quan de la matinada, i els personatges hi arriben de nit en plena revetlla, amb focs artificials i van buscant pels carrers, que són els carrers que he citat abans, el carrer de la Davallada, el carrer de Port. Arriben, diguéssim, a la zona de Balmins, al Patxer de Sant Sebastià, allà hi ha la gent de festa, i van buscant pels carrers. fet, a veure, en, tot s'ha de dir, són carrers molt cinematogràfics, són molt bonics. Mm. I, crec, curiosament, i ho dic també per la meva vinculació a Sitges, que existeix de fa anys, que així com és potser un dels pobles més pintats del món, diguéssim, no ha tingut encara el ressò en l'audiovisual que es mereixeria. No. Hi ha ara una comissió de la Sitges Film Commission que està per tirar endavant totes les possibilitats de Sitges a l'audiovisual i que ens va estar assistint a la nit aquesta de divendres, que era la segona opció que teníem. Volíem venir el divendres anterior, va ser el dia aquest de les grans pluges a Catalunya. Benvingudes, no? I aquest divendres hi havia risc seriós de pluja, vull dir que vam estar patint tota la nit. Vam tenir sort, no va ploure.
Suposo, però, que la reflexió que fa Joan Marimon sobre Sitges es podria extrapolar a molts altres indrets de Catalunya, no explotats des d'un punt de vista, no sé si dir, cinematogràfic o televisiu, no? Més enllà de les sèries de ficció.
Sí, vaja, a Catalunya tenim, per sort, tots els paisatges possibles, tant de mar com de muntanya, com de vall, com de tot el que es pugui demanar, i de fet podem trobar vestigis de molts moments històrics a molts pobles i molts racons amagats. No? Sí, evidentment, vull dir, està encara... No és que sigui per descobrir, però ens hem... Barcelona està, això sí, molt explotada, i fins i tot Barcelona mateix té una colla de barris que encara no estan tampoc prou vistos. I no cal dir que una colla de viles de molt fotogèniques doncs encara estan esperant que els toqui el seu moment.
El director de l'Enigma de Giacomo creu que per presentar un projecte que pugui ser finançat per mitjans de televisió o mitjans audiovisuals públics cal abordar determinats temes i cal allunyar-se de determinats altres? Si un vol aconseguir allò amb una certa seguretat el finançament que necessita?
No, això sí que és molt difícil de saber perquè els criteris estan canviant a cada moment. És a dir, que no hi ha ni un tema ni un gènere segur, diguéssim, que funcioni de cara a aconseguir diners de les televisions. Això sí que t'has d'anar adaptant a una mica quins són els gustos del moment i no saps mai què funcionarà d'aquí un temps. Quan estàs treballant el projecte no saps mai si allò funcionarà al cap de mig any o d'un any. Aquesta és una de les parts també complicades.
Una producció d'aquest tipus, què pot valer?
És complicat de saber perquè ja els diners de les televisions també hi ha els diners de part privada. Té un cost, òbviament, inferior al d'un llargmetratge comercial, però també t'he de dir que hi ha llargmetratges de molt baix pressupost que estan per sota d'un estudi. Ui, no et puc dir una quantitat perquè és que m'equivocaria. Sí que podríem dir que està raonablement per sota del cost mig d'un llargmetratge convencional de l'estat espanyol dels que arriben als cinemes, però a la vegada, repeteixo, hi ha gent jove que fa llargmetratges per cinema que estan fins i tot com a la meitat del pressupost d'una pel·lícula per televisió.
D'acord. En el repartiment de l'Enigma de Giacomo hi ha actors especialment coneguts i sobretot molts d'ells a través de la televisió. Hi ha des del punt de vista de la classe artística i dels actors interès també en el que són les obres televisives o les produccions televisives, més enllà del que són les sèries de televisió estrictament?
A veure, sí, contesto per parts. Per un cantó, sí, hi ha uns quants actors que són coneguts a través de la televisió o del mateix cinema. Tenim en Nacho Fresneda, que havia estat al cor de la ciutat fent aquell personatge que es deia Juari, que era un marroquí, que més endavant ha estat a Hospital Central i ha fet algunes filmovies, en Nacho Fresneda. Tenim també a Sonia Almarcha, que en aquests moments és bastant coneguda per ser protagonista de La Soledat, la pel·lícula dels Goya, i li han donat un premi molt recentment. Tenim a Ferran Carvajal, que és un gran actor que també ha estat al cor de la ciutat i que havíem tingut ja a la TV Movie anterior, que es diu El cas de la núvia dividida, que havia estat un dels protagonistes. En Josep Maria Blanco, que és un actor que també venia de la pel·lícula anterior i que és un actor de caràcter de fa molts anys. Tenim a Chantal Aimé, que en aquest moment acaba d'estrenar una obra al Teatre Lliure i que fa un dels papers més importants. Tenim actors joves que no són coneguts i que venen de càstings i que tenen una projecció important com Ana Castillo o Izar Álvarez, que fan els fills petits, una noia de 16 anys i un nen de 12, i una sèrie d'actors, tant catalans com valencians, que fan papers secundaris, que vagin, estem molt satisfets tots plegats ells. M'havies preguntat si...
Sí, havia preguntat si hi havia un cert interès per part del món de la classe artística, del món dels actors, per participar en quelcom que es desmarqui una miqueta de les sèries de televisió, del que és l'habitud moltes vegades en la vida d'un actor.
Sí, òbviament, sí, mira, pot ser el cas del protagonista, en Fresneda. Ell ha estat treballant a sèries de televisió, bueno, ja t'he dit, a Cor de la Ciutat o Hospital Central, i ell és el primer interessat en desmarcar-se del seu passat de sèries televisives. Crec que no m'equivoco, sí, que és el primer paper protagonista que fa en una pel·lícula, tot i que sigui per televisió. Aleshores, sí, estava molt il·lusionat per fer aquest paper, no? La mateixa Sonia El Marcha, que fa molts anys que està radicada a Madrid, doncs, fent aquest paper és com que torna a la seva terra valenciana. Ella és d'Alacant i feia molts anys que no treballava en una producció catalano-valenciana com és aquesta, no? Sí, vaja, vull dir, les tingues són un gènere que no és que hagi nascut ni avui ni ahir, ja fa molts anys que existeix, però que tendeix a millorar des de fa 5 o 10 anys. Cada vegada tenen més qualitat i fins i tot més pressupost, no? que també compta.
Per aquells que varen participar, suposo que la pregunta obligada, que ja li deuríem fer en el seu dia a Joan Marimon i que li podem fer nosaltres ara, és més o menys si hi ha prevista una data per la missió pública, per l'exhibició d'aquesta producció.
Suposo que això fins al 2000, a inicis o finals d'aquest any o inicis de l'any que ve, no es podrà veure per televisió. A mi m'agradaria molt que es pogués veure el Festival de Sitges, perquè crec que hi entra pel seu component de gènere fantàstic, i això implicaria que hauria d'estar llesta l'octubre, si no recordo malament. No?
Això mateix, o com a mínim el festival és la primera setmana d'octubre.
Sí, doncs, en fi, haurem de córrer molt perquè això sigui possible. De tota manera, ho intentarem. La veritat és que seria molt important per nosaltres poder passar la pel·lícula de Sitges al festival.
El festival és una, suposo, una plataforma excel·lent, no?, per a productes d'aquest tipus?
Sí, efectivament, sí. I ja que l'hem gravat a Sitges en part, doncs seria molt coherent, no?, que hi pogués ser. La veritat és que seria molt important.
El rodatge al final es va desenvolupar tal i com en Joan Marimon pensava?
Sí, i a més...
A la part sitgetana, si ho podem dir així.
Cada pendent de la sitgetana a causa de les pluges i tots aquests fenòmens meteorològics que ens han tingut una mica neuròtics, però sí, ho vam aconseguir, no ens va ploure, vam fer tot el pla previst, vull dir, tot va anar bé.
10 i 27 minuts del matí, l'enigma de Giacomo, es va rodar part d'aquesta producció a Sitges fa dues setmanes i, com ens anunciava el seu propi director, Joan Marimon, finals d'aquest any, principis de l'any que ve, molt probablement aquells que hi varen participar també tindran ocasió, com la resta, de poder-la veure-la, sobretot en aquest cas a través de TV3. Joan Marimon, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sort en el futur. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.